Bueno, le decimos que íbamos a entrevistar hoy al conseller d'Educació, el senyor Josep Bargalló, i ja el tenim al telèfon. Senyor Bargalló, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com va això?
Bé, el Parlament, la sessió parlamentària, que sempre, doncs, els horaris són difícils de complir, sí.
Bueno. O sigui que no pareu.
No parem, no.
Suposo que això no se ho esperava ningú, oi?
Nosaltres no ens esperàvem, segur.
Bueno, aquests darrers dies, perquè han començat la canalla, ha començat el col·legi, sí. Però sembla ser que ara no hi ha canalla, no, al col·legi. Els pares, vostè nota que estan preocupats?
Sí que ho estan, i és normal, eh? És normal perquè venim de la situació que venim. I en tot cas el que voldria deixar molt clar és que l'escola és segura. Ho estem fent tot, i al setembre ho haurem fet tot perquè l'escola sigui segura. I l'escola és la segona casa dels nostres fills i les nostres filles, i les cases són segures sempre.
Bueno, vostè darrerament va parlar amb els distintos alcaldes i alcaldesses?
Sí, vaig parlant amb els alcaldes dels municipis més grans de Catalunya, he parlat amb Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià, l'Hospitalet, el Prat, perquè la resposta a aquesta emergència educativa la farem des d'Educació, però la farem de la mà dels ajuntaments, perquè ens han d'ajudar i ens ajuden. Tots els alcaldes i totes les alcaldesses ens han dit que ens ajudaran.
I, escolteu, conseller, què és això de l'educació híbrida o mixta?
Bé, això és una cosa que potser és fàcil d'entendre, però hi ha dues coses, eh? Una cosa és, potser en algun moment, si alguna condició sanitària diu, els alumnes més grans potser podran fer algunes coses a casa i algunes coses a l'institut. I això vol dir híbrid, eh? Que pot ser que facin coses a casa i facin coses a l'institut. A infantil i primària ho farem sempre a l'escola, perquè és el lloc on de fer les coses els nostres més petits, però els grans ho poden fer. Això és l'educació híbrida. Per això, de fet, en molts instituts ja es va fent, que hi ha activitats que es deixen perquè l'alumne els treballi o a la biblioteca o en un altre ambient. Ja és una cosa més o menys normal, però ara, diguem, de posar les eines perquè es pugui fer, perquè els nostres alumnes sí que els hi han de donar les eines perquè això puguin fer.
Bueno, i després de tant temps sense anar al col·legi, vostè, hi ha por de que es pugui disparar i l'abandona escolar?
No, por no, però clar, hi ha moltes famílies que tenien feina i ara no tenen. Hi ha moltes famílies que tenien uns problemes i ara els tenen més grans. I, per tant, això, evidentment, que té a veure també en com reaccionen els fills i les filles d'aquestes famílies i com es relacionen, no? I, per tant, sí que hem d'estar molt atents i hem de posar tots els recursos necessaris perquè aquests alumnes que normalment diuen vulnerables, que ara ho són més i ara n'hi ha més dels que hi havia, diguem-ne, no ens deixin, sinó que nosaltres els puguem acompanyar i els puguem acompanyar perquè puguin anar avançant. De fet, és una part de la nostra feina, acompanyar l'alumne perquè acabi podent ser el que vol ser i superar les limitacions que l'entorn familiar, econòmic i social li poden donar. És una de les nostres feines, no és només, diguem-ne, ensenyar, és també acompanyar l'alumne perquè acabi sent el que vol ser.
Conseller, i després de tot això, quina és la seva opinió de la figura del professor?
El mestre i el professor són indispensables. Ens ha passat amb els mestres i els professors el que tothom, ens ha arribat una cosa que no sabíem que arribaria, que no n'estàvem preparats i que hem hagut de respondre de manera molt diferent. A mi m'expliquen des de mestres de llar d'infants trucant a les famílies per preguntar com estava el nen amb les dificultats de que potser no tenia el número de la família, que el número era ocult, fins a professors d'institut fent treballs telemàtics amb programes complicats. Som 130.000 professors, la gran majoria ha fet més del que li demanàvem i ha fet un esforç molt gran. un esforç de, a vegades sense eines, i per això una de les coses que hem de fer és poder posar a disposició del professorat aquestes eines. Jo crec que la gran majoria del professorat ha respost més del que li demanàvem. Ara, també, jo amb sinceritat, com vostè sap perfectament, en un col·lectiu de 130.000 segur que vostè en pot trobar una persona de cada manera.
Segurament. Estem parlant amb el senyor Josep Bargalló, és el conseller d'ensenyament. Conseller, la gent ens està escoltant i ens envia missatges de veu de preguntes que li volen fer. Li passem una?
Molt bé.
Vinga,
passi, passi.
Aquí va la primera.
Hola, justo. Me llamo Elena Rodríguez y quisiera hacerle una pregunta al señor Bargalló. No creo que les haga mucha ilusión, pero bueno, yo la dejo caer. Con relación a los niños que le faltan los iPads que no tienen sus padres para comprarlo, yo os doy una idea. Cada vez que salen los políticos, que hay unas nuevas elecciones, que se llevan los móviles y se llevan todo, que se lo dejen y se lo den a los niños que le haga falta. Gracias.
Bé, jo, escolti, si això fos la solució, endavant els atxes, que diuen a casa meva. Nosaltres tenim controlats, sabem que hi ha unes 140.000 alumnes a Catalunya que tenen algun problema alta de connectivitat. Un problema alta de connectivitat vol dir que a casa seva no hi ha internet, o que hi ha internet però no té la potència suficient, o que no tenen cap ordinador a casa, o en tenen, però són 6 germans, i per tant no en tenen 6. I sabem com fer-ho, ara estem buscant els diners, que no són pocs, sabem com fer-ho per poder que en tinguin, perquè això és fonamental. És fonamental per si hi ha un altre atac de l'epidèmia, però és fonamental en el dia a dia. I això ens hi hem capficat. Hem d'aconseguir que tots els nostres alumnes puguin estar connectats. Dic, per condicions diferents, perquè n'hi ha que no tenen internet, i n'hi ha que tenen internet i un ordinador a casa, però són 6 germans a l'escola i amb un ordinador no fan prou. Tenim unes 140.000, 150.000 que sabem que estan en aquestes situacions i hem d'actuar. I hem d'actuar amb els recursos que hagin de treure d'on sigui, d'Europa, de l'Estat o d'aquí mateix, o de les empreses que ens han d'ajudar, també, clar.
Ho hem d'aconseguir. Més preguntes, sí. Conseller, més preguntes.
Buenas, me gustaría saber si van a abrir las listas para de entrar de profesora, porque mi hija ha acabado la carrera de educación primaria y está intentando acceder a las listas, pero están cerradas. Y quisiéramos saber si las van a volver a abrir este año, para el curso que viene.
¿Se abrirán las listas, pero no
sí,
profesores?
Sí. Les llistes estan obertes, estan obertes. El que passa que ara, en aquest període de pandèmia, hi ha hagut molt poques substitucions perquè hi ha hagut molt poques baixes. Perquè, clar, les baixes, diguem-ne, quan que estava tothom a casa, si algú estava amb grip, ja no demanava la baixa perquè estava a casa, si algú tenia allò que s'havia fet mal al braç, i per tant hi ha hagut molt poques substitucions, però estan obertes i l'any que ve, el curs que ve, necessitarem molts professors, per tant, que vagi a llistes i que l'any que ve, més segurs que un moment o altre, tindrà feina.
Tant de bo. Vinga, una altra pregunta.
Hola, me llamo Cristina. Me gustaría hacer una pregunta al conseller de Educació. ¿Por qué nunca se habla de los niños de educación especial? Ellos también son niños. Gracias.
Sí. No, té raó. Té raó. No només són nens, sinó que necessiten una atenció molt important. Miri, jo li seré, si em permets, li seré sincer. Ara ja sabem què fer el setembre que ve amb infantil, amb primària, amb secundària, amb quines condicions sanitàries, hem d'actuar amb tot això, ja ho sabem i ho anem treballant amb les direccions de les escoles. Ara hi ha un aspecte que encara tenim molts dubtes a partir de salut, és els centres d'educació especial. Dubtes de com fer-ho, de com fer-ho, perquè són nois i noies que tenen una situació mèdica, sanitària, molt concreta, que són casos molt diferents, necessiten un contacte molt directe, i estem treballant amb salut com aclarir per fer-ho bé, perquè el que volem és fer-ho bé, però que no pateixin. Al setembre les escoles d'educació especial s'obriran i sabrem com fer-ho perquè tenim molta gent del Departament de Salut treballant gairebé, diguem-ne, com solucionar cas per cas. A veure, aquests nois i aquestes noies que necessiten aquesta educació especial, molt sovint tenen casos personals molt concrets i que s'ha de treballar. I com que ens preocupen molt, no hem acabat encara d'aclarir-ho del tot, perquè, insisteixo, necessitem que els metges ens ajudin molt a prendre la decisió.
També, conseller, a més de molts nens sense col·legi, hi ha molts de nens que no tenen res que menjar a casa seva.
Sí.
Aquest és un altre problema.
Sí. Nosaltres hem fet això de les targetes Moneder per les beques, per les 160.000 beques menjador, beques de manutenció que teníem entre nosaltres el Departament de Treball, que en, primer he de dir, si em permet també, acabar amb un tòpic, eh? Unes 160.000 targetes Moneder que anàvem cada dia cada 15 dies posant-hi diners i que, contra el que alguna gent opina alguna vegada, perdó, nosaltres sabem família a família en què les ha fet servir, en quin tipus de botiga l'ha fet servir, i escolti, gairebé tothom les ha fet servir sempre en botigues d'alimentació. I ho dic perquè a vegades diu, aquestes famílies, no, gairebé tothom sempre les ha fet servir en botigues d'alimentació. I això és molt important, vull dir, perquè a vegades hi ha tòpics, escolti, són una intervenció necessària, és a dir, hi ha gent que realment necessita aquesta actuació d'aportar-los menjar, que hem hagut de fer-ho a través de les targetes Moneder. I ara estem treballant amb afers socials i amb els ajuntaments perquè aquest estiu pugui contraventi una solució d'aquest tipus.
Molt bé, molt bé.
Hi haurà nens i nenes que aniran a casals de l'Ajuntament i que allà ja hi ha menjar. De fet, aquests ja menjaran allí, però estem treballant com fer-ho, com saber quins aquest estiu els hi fa falta, quins aquest estiu ho tenen cobert i com fer-ho, però ho tenim molt clar. Dic que l'experiència ha estat... És tan necessari que tothom ho ha fet servir, que és la màxima demostració de que era necessari.
Bueno, faci tot el que pugui, conseller.
Sí, sí.
I escolteu una cosa, vostè creu, conseller, que d'aquest virus en traurem alguna cosa positiva o...?
Sempre cal treure coses positives. N'hem tret molt de dolor, perquè hi ha moltes famílies que ho han patit directament, hem tret atur, hem tret problemes econòmics, tot, però n'hem de treure, per exemple, aquest concepte de solidaritat que hi ha hagut, el fet que la gent pren consciència i actua, i a més perquè ara sabem fer coses, i sabem com l'escola... doncs pot treballar a casa, també. I quins problemes tenim i com els podem arreglar. N'aprendrem, segur, perquè és una de les definicions de la persona, que és que n'aprèn, que és la nostra feina.
I després, per acabar, conseller, m'agradaria que ens hi marqués una mica l'objectiu prioritari per al nou curs.
L'objectiu prioritari per al nou curs és... que sigui un curs normal, perquè ha de ser un curs normal i pot ser un curs normal, que tingui una atenció molt personalitzada en aquells alumnes que, per el motiu que sigui pitjor, ho han passat en aquests 6 mesos, i pot ser per molts motius, aquesta atenció educativa personalitzada, i després donant de fer un pas endavant en la política d'innovació digital, perquè... Abans algú discutia si els mòbils eren útils o no eren útils a l'educació. Aquests 3 mesos hem comprovat que els mòbils ja no val la pena discutir-ho, són útils. I, per tant, donar un pas endavant en tot això, també.
Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, conseller. Li desitjo molta sort, molta salut, per poder tirar endavant la seva feina, que no és poca.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga. I a la seva audiència per les preguntes. Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu-siau. Adéu.
Adéu. Adéu.